Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Bé, passen 10 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger Garandell.
Marta Montaner, molt bon dia.
Ara sí, com va anar la cita?
Això que... bueno, res, que... vaig arribar tard.
El Roger va tenir una cita el dissabte, aprofitant que hi havia partit de l'Espanyol.
Amb una noia que també és sòcia de l'Espanyol.
No, però...
I vaig arribar molt tard perquè vaig trobar trànsit horrible. Vam haver de 5-10 minutets i ens vam emplaçar un altre dia.
Ja havíeu creuat mirades anteriorment? És allò que sèieu a prop i que alguna vegada ja havíeu tingut una conversa anant a comprar
mirades
alguna
virtuals,
beguda?
Mirades virtuals,
Marta. Ens teníem vistos, si és
per
el que demanes. Pel camp i llavors per Instagram.
Com l'havies trobat a Instagram?
No, perquè ella m'havia dit
que
si jo anava sol a veure l'Espanyol...
El Roger triomfa moltíssim.
A mi veig una cosa, a mi no m'expliques res, eh? Que me n'hagi d'assabentar jo per la ràdio.
Això és un tema que no sé per què estic ventilant, perquè és que...
Te
n'aparadeixes, ja. Contra,
aquí no fem distincions entre la vida privada i la pública.
No, per això, ni... Bueno, és igual.
T'anirà molt bé, Carandell.
Ja us ho diré. Ens hem emplaçat a una nova trobada.
Fantàcia. Jo sé que ara hi ha moltes dones i molts homes amb el cor trencat.
Hòstia,
pensant,
mira, us puc llegir un
jo
missatge.
I no sóc jo.
Llegeixo...
Perquè és que el Roger, de veritat, rep moltíssims missatges de gent que se'l vol lligar molt més que la Marta i jo, em consta. Almenys que jo,
a
que
mi,
no rebo ni un missatge.
Jo no rebo ni un missatge per lligar.
Imagina't, la Marta i jo som unes fracassades en el camp del lligoteig, i sí. Potser el Roger té a veure que és l'únic que és solter. Potser això ajuda.
Potser sí.
Però triomfa com la Coca-Cola, nano.
L'Espanyol va guanyar, d'acord? Va guanyar 3-2. I llavors jo vaig enviar un missatge en un moment d'eufòria del partit.
Una cosa, per això penges tants stories de l'Espanyol. Ho fas per ella, només.
No, home, no, però si ara ja parlem per xat normal.
Zero actiu a Instagram, només penges coses de l'Espanyol.
Perquè és activisme, també. Perquè tot és Barça i Girona en aquest país.
I no passa res, se li nota a tothom.
I què és, cada 15 dies que l'Espanyol juga a casa? Em coincideix amb això?
Sí.
Perdona, però no només penges
Instastories
de l'Espanyol, també quan de sobte penges molt Instastory de gespa i llibre. Jo penso, aquí està intentant lligar-se.
No, també tinc, a vegades, tinc la necessitat de comunicar-me amb la comunitat.
No, sentir-te desitjat.
Dic això i ja comencem,
sí.
Que això s'està fotent llarg. En un moment d'eufòria li dic, si guanyem ens haurem d'abraçar cada dia, llavors.
Quina guarrada! Quina guarrada!
No, perquè sí que ens vam fer com una abraçada abans d'entrar al camp, perquè ell entra per una altra porta.
Quina marranada, Roger.
I vam guanyar, i vam quedar que si...
Sexting.
Que mentre...
Sexting a la primera cita.
Perquè la gent ho sàpiga, que probablement els fans més fidels ja ho saben, en Roger és un noi tan poc d'abraçada. És a dir, tu fas molt esforç per fer una abraçada.
Sí, però
et
aquí
molt?
Ens vam abraçar com sense voler. Ja, el proper
meva.
Dia ja explicaré la història de com
la
hi va haver aquesta abraçada.
No,
segurament no, és diferent no. L'abraçada quan pot ser
sí,
la prèvia al sexe que l'abraçada amb nosaltres.
Sí.
Bé, amb 2 minuts hi arribarem un quart d'una del migdia. Tu, Juliana, has arribat de Madrid, encara vas amb la maleta amunt i avall.
Doncs mira, he treballat el cap de setmana, però ha valgut molt la pena. Vam anar al Soe Fest. Ens vam trobar oients, eh?
El Soe Fest del Festival de la Maria Pombo a Madrid.
Efectivament, el Festival de la Maria Pombo a Boadilla, de fet. Un poble al costat de Madrid de molta pela, eh?
Ens hauràs d'explicar com va anar aquest festival, que crec que no va acabar d'omplir, i hem de sentir veus de...
Per mi tot va flopejar.
De les protagonistes.
Ai.
Però també crec que podés la seva manera de divertir-se. Jo vaig notar molta diferència cultural.
Tu vas passar bé per això com a
no,
festival?
No, en absolut.
No, eh?
Mai m'he avorrit tant, i a més és que...
Millor el Canet Rock.
Semblava prohibit divertir-se. O sigui, jo veia allà la gent i pensava, però si us divertiu us posaran a la presó? Podeu riure? No sé. Poder és que ells es diverteixen així.
Vas parlar amb ella.
María, perdona, muy rápido, que hemos venido solo para verte desde Barcelona.
Ya he visto.
Solo para verte. ¿Qué críticas?
Sí, entiendo, está en catalán, chavales.
Esto está grabado.
Bé, d'aquí una estona sentirem la conversa sencera, però no sé si va haver un moment de tensió, però pel que hem sentit...
Titular,
ella...
Maria Pombo coneix Juliana Canet.
Et coneix i sap que parles habitualment d'ella i no precisament bé.
Vaig oblidar tot el castellà del meu cap. Jo estava a punt de dir-li, can we do it in English? Perquè me n'haguessin sortit millor. O sigui, no, un desastre, va ser horrible.
D'aquí una estona tots els detalls, però abans... Tot Tot això ha passat en un cap de setmana on un dels temes de conversa ha estat la parella Évole Ana Gabriel. Tot surt del programa de dijous, on vam explicar que fa temps que són parella i que van ser a la festa major alternativa de Sallent.
Que també et diré que ho havíem dit, i els oients fidels ho saben, poder 10 vegades en aquest programa. El que passa és que fins que no es fa real, sembla que les coses no succeeixin.
Si no surt a Instagram o a Twitter és que no existeix.
Bé?
Doncs bé, la conclusió és que ningú està content amb aquesta parella, almenys a Twitter i a Instagram. Tothom li troba problemes, dificultats. Ningú està content, com
no,
si haguéssim de donar...
No, també ens critiquen a nosaltres.
Ah, sí, també,
però això,
també.
Ja hi estem avassats, això.
Sí, no hi ha problema. Jo crec que és una parella que sorprèn, i a nosaltres també, en cert punt, almenys a mi, em va decebre, però també crec que la gent que ens està acusant pràcticament de voler posar, de voler-nos carregar la CUP, hi ha gent que ens ho està retraient, Carandell.
No, hi ha gent que critica molt a Twitter, sobretot, però, escolta'm, si ells dos s'estimen, estan bé junts, que facin el que vulguin, vull dir, ningú... No tenim per què jutjar-nos.
Entre els fatxes, molt fatxes, i els processistes, molt processistes, ningú està content.
Ningú està content, això és veritat.
I la gent és molt faltona, eh? Les diuen molt grosses contra l'Anna Gabriel.
També en aquest programa divendres es va viure una situació bastant tensa.
Dua Lipa! No! Tens vergonya! Et passes tot el dia a Catalunya emborratxant-te amb el nostre vi del Penedès, menjant-te les nostres gambes, les nostres ostres, anant als nostres restaurants, banyant-te a les nostres putes piscines, prenent el sol al nostre mar Mediterrani. Et veiem com una de les nostres, Dua Lipa. Com una amiga, fins i tot com una germana.
Estàs tocada, eh?
Com una catalana més. T'havíem acollit.
Sí.
I mira que els catalans som tancats, eh?
Et dèiem Laia, fins i tot.
Veig.
Com ens ho ha tornat la Dua Lipa?
A veure, un moment.
Com ens ho tornes, Dua Lipa?
A veure.
No venir a Barcelona durant el teu tour del 2026? Tota la generositat que nosaltres hem tingut amb tu ens la tornes de la pitjor manera, de la manera que més mal ens pots fer. Anant dues vegades a Madrid!
Així va ser la reacció de la Juliana en el moment de saber que la nova gira internacional de Dua Lipa no passarà per Barcelona.
I mira, vam tenir sort que encara no havia vist els cartells publicitant el concert a Madrid de Dua Lipa a Barcelona.
Hi ha cartells a Barcelona anunciant el concert a Madrid de la Dua Lipa?
Mira, m'agafa el tic de l'ull, m'agafa... Jo em relaxo. Ui. I em poso fent perquè també hi ha oients que els molesti que cridi, els molesta que cridi tant i em relaxaré.
És acarnissament, això.
Mira, no em facis dir el que és perquè encara s'emplenyaran amb mi.
Però el més fort de tot això és que mentre la Juliana es deixava la veu en aquest discurs, ens arribaven imatges de Dua Lipa a Sant Just d'Esvern, que estava fent una visita al taller d'arquitectura Ricardo Bofill. Llavors, ens ha arribat una informació a través del WhatsApp del programa, que és el 677-27-1058, d'un oient que vol ser anònim, evidentment, i que ens diu: aquest estudi ha dissenyat sets per a diversos artistes. Ho sé perquè tinc amics arquitectes treballant-hi i hi ha fotos d'ella. I llavors jo obro aquí un meló que pot ser conflictiu. Us imagineu que el set de la gira s'estigui preparant a Catalunya?
Calla, calla.
Oi!
I que no passi per Catalunya, aquest set de Dua Lipa.
Hi havia molt comentari dient que no vagi al Primavera Sound la Dua Lipa.
Que ja ho vam dir,
però
com
que... Hi ha molta gent que ho està dient, però no està confirmat, això.
Bueno, i que com que tot el que diem al programa no compta si no està en el vídeo que pengem a internet, ja ho havíem dit, ja ho vam valorar. I tot i així no és el mateix, eh?
No és el mateix.
Pau Espark, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, ens vam quedar aquí, que la Dua Lipa estava en aquest taller d'arquitectura de Ricardo Bofill, i vam acabar el programa, i ens vam anar de cap de setmana. Bueno, la Juliana a Madrid, però Dua Lipa...
Què va fer?
Seguia a Barcelona, no?
Va continuar a Catalunya i, de fet, vam rebre el mateix divendres a 3:45 de la tarda un altre missatge que deia: acabo de veure Dua Lipa dinant al Bar Cañete amb el seu xicot. El Bar Cañete està situat al Raval de Barcelona, molt a prop del Liceu.
Un bar molt petitó, on s'està molt bé i es menja molt bé. Tu i jo hi hem anat, Carandell.
És que ho pensàvem.
Amb vosaltres,
sí,
jo també, amb vosaltres, crec.
Doncs pot ben ser.
A menjar molta tapa, no? És un lloc de moltíssima tapa.
I tapa, que et sembla que no et gastaràs pela i t'acabes gastant pela, eh?
Sí, pagues un dineral, però és bo.
Acabes pagant.
Ara repassarem plats i preus, però us he de dir que aquest matí hem trucat al Bar Cañete.
Ah, sí? Bar Cañete, bon dia.
Us truco de Catalunya Ràdio. Ens han comentat que divendres vau tenir la visita de la cantant Dua Lipa al vostre establiment.
Un segon, sisplau.
Això és un sí, no?
Ui. Pau, des de quan fas aquestes trucades d'investigació?
Matí distret a Can Espark.
Pell de gallina.
Enganxat a la trama.
Jo, de fet, em pensava que no m'agafarien el telèfon perquè, teòricament, segons a tot arreu, no obren fins a la una.
Ei.
I he dit, ui, ens agafarà tard. I sí,
ja hi eren, per allà, preparant.
I bon dia. Sí. I no buenos días, que no és broma, però s'agraeix tal i com estan les coses.
Jo ho he agraït molt, de fet, la seva carta també la podem trobar fàcilment en català, i us he de dir que aquesta trucada ha continuat, perquè no m'han penjat, però no em semblaria correcte emetre-la.
Molt bé. Ètica periodística.
Sí, perquè han estat molt amables, ho agraïm. No tothom es predisposa a agafar el telèfon quan dius que vols saber informació d'un famós...
Hi ha un silenci que fa ella abans de dir... Un moment, sisplau.
Passa la pilota a algú altre.
I com valorant... Què ventila i què no, i què pot dir.
I us he de dir que, per exemple, amb la mateixa Dua Lipa, un dels últims cops que van al restaurant Gresca de Barcelona, van fer la mateixa petició i molt amablement de seguida ens van penjar. En canvi, aquí, des del bar Canyete, hi ha hagut moviment intern, m'han atès bé el telèfon, no m'han volgut dir res de la suposada visita de divendres de Dua Lipa, perquè m'han argumentat que precisament no donen informació de persones públiques que van al local perquè el que valoren d'ells és que siguin discrets. Però ens han agraït l'interès.
A veure, Pau, tanta parafernàlia perquè al final diguis no m'han donat cap tipus d'informació.
No ho sabem, vaja.
No sabem què ha menjat la Dua Lipa.
S'han acollit el seu secret professional, però jo penso...
Intuïció.
Que Dua Lipa hi va anar.
Jo també ho crec. Primer de tot perquè em fio d'una manera cega a tot el que ens diuen els nostres seguidors. I després perquè fa molt per la Dua Lipa, eh? I a més, la persona que recomana els restaurants a Dua Lipa... Li conec una mica l'estil i jo sé que aquest tipus de bar com el bar Canyete li funciona.
Però qui és la persona que la...
Mira, nois, no m'escolta ningú. M'emprenyo. No m'escolta ningú. Us ho vaig passar pel grup de WhatsApp.
Bueno, escolta'm.
Escolta.
Però fes-ho extensiu a l'àudio.
Hi ha un nano,
però ara ja ho sabem,
es para
nosaltres.
Molt pel grup de WhatsApp.
Mira, ara em puteges perquè no me'n recordo el nom del nano, però hi ha el nom d'un noi espanyol que és crític gastronòmic,
va, no nom,
que es dedica exclusivament a, bueno, entre moltes altres coses, a recomanar-li a la Dua Lipa llocs on ha d'anar. I per això també la Dua Lipa té aquesta línia tan clara. Vull dir, no va a llocs qualsevols, tampoc és que vagi als restaurants més famosos o als primers top 3 que et surten.
No, no va Michelin, no va Michelin.
Exacte, va una cosa molt concreta, i això és perquè té aquest especialista que s'encarrega de recomanar-li.
De fet, perquè la gent ho pugui entendre, en el cas del bar Canyete, ells diuen que tenen tot el peix i el marisc fresc de les llotges catalanes, ja sabem que és molt de marisc, Dua Lipa.
L'expert gastronòmic va dir, Dua Lipa, conec un lloc que et pot interessar.
Home, ella vol menjar-se el Mediterrani. Ella vol obrir la boca i que li entri el Mediterrani a dintre.
Verdures d'agricultura de proximitat de temporada, i podem trobar, doncs, això, anxoves, seitons, ensaladilla russa, croquetes, bunyols... Clar, els preus, òbviament, varien. Sí que és veritat que van pujant amb les especialitats. Em veig allò que les mandonguilles ja són 10 euros, la truita melosa de patates 12 euros...
El tataki a 26 el tenim, el de tonyina, veig.
I la truita de gambes fresques... 24 euros.
Però força econòmic per ser la Dua Lipa, eh? És el que dèiem, que podria anar perfectament al celler de Can Roca i prefereix anar al bar Canyete.
No, no, jo crec que també correcte amb el que és el que ofereixen i una mica de tot.
I pel que és Barcelona, que els preus estan pels núvols.
Exacte.
Eh?
I escolta'm, és un bar que es tira molt de barra? Perquè jo no recordo el cop que hi vam anar. Us l'imagineu a la barra, ella, o hi ha tauletes?
No, a Sabudeta.
Hi ha tauletes, però també hi ha, més enllà de la barra, molta cadira d'aquesta molt alçada. Saps? Que no estàs a la barra, però estàs com si estiguessis en una barra.
Ah, amb taules altes i tamborets alts.
Tamboret molt alt d'aquest que et fa estar corbada, eh? També t'ho diré.
Però és petitó i segurament per això algú la va veure fàcilment dins el local, tot i que ells han volgut mantenir aquesta discreció. I'm his queen, I'm his freak, I'm every woman he wants and
needs. I'm his dream, I'm his drug, I'm every woman he wants. Un quart i mig d'una del migdia, aquesta és la nova cançó de la Katy Perry, I'm his, he's mine, i el videoclip està gravat a la Vila Universitària de la UAB, a Bellaterra.
Sí, sí, mireu el videoclip, us he de dir que heu de tenir paciència, perquè els primers segons estan fets amb croma, primer surt la Katy Perry simulant que està volant entre núvols amb un ballarí, després apareix una ballarina en un ascensor, però a partir del segon 50 surt la Katy Perry amb un cotxe i us puc assegurar que és la Vila Universitària.
Costa molt veure-ho.
No.
És
a dir,
no
jo hi vaig viure, a la vila, del 2009 al 2010.
Sí, exclusiva, família.
Sí, callo, perquè...
M'encanta aquesta informació. T'ho vas passar bé, Pau, en aquella època?
Sí, m'ho vaig passar bé, però he de dir que la vila a mi em sembla un lloc molt poc glamurós per anar a gravar un videoclip, i més sent Katy Perry, que no és una cantant qualsevol.
És que està en un moment també molt estrany, la pobra Katy.
Bueno, està en un moment de clivi com a estrella pop,
però
i està intentant remar.
Ressorgir, però... Sí.
Però i a més se l'ha cancel·lat molt, vull dir, no, està fent declaracions molt polèmiques, molt polèmiques.
Sí, no passa segurament pel millor moment. Potser per això ha hagut d'anar a gravar la Vila Universitària. Dir això, que es nota molt.
Però no queda malament, tampoc. En el...
Escolta'm una cosa. Que potser ara també s'entén per què va venir Barcelona a l'estiu.
Ah, això coincideix, perquè això està gravat a finals de juliol, no?
Exacte. I a finals de juliol va ser quan Katy Perry va anar, quan ningú s'ho esperava, a la festa Churros con Chocolate de Barcelona. Aquesta visita, doncs, tenia com a objectiu gravar el videoclip que ara acaba de sortir. I tornant al videoclip, a part dels carrers, també es veuen els ballarins i la Katy Perry com surten fins i tot en un moment en moto amb edificis de fons que continuen sent de la Vila Universitària de la UAP. Es cola també algun logo entremig. El que passa que, com que em conec bé la zona, us he de dir que no han anat tampoc a la part on resideixen els estudiants, que seria, doncs, això, on tot és menys glamurós, sinó que majoritàriament és a l'hotel Exe Campus i també al bloc superior de la vila, on només hi poden anar els estudiants de postgrau i màster o els professors convidats. De manera que dins les possibilitats que tenia...
Anat a la zona exclusiva.
Sí.
Clar, però tot el videoclip s'ha rodat a Barcelona o hi ha fragments on s'han rodat en altres llocs?
No, és tot, de fet, a la Vila Universitària, i els únics fragments que no surt la vila és perquè és amb croma, allò que s'ha gravat en un estudi per fer aquests efectes entre núvols o ballant.
Em sorprèn, sempre em sorprendrà aquesta concreció de la gent que localitza i que s'encarrega de trobar els paisatges per certes peces audiovisuals, de dir, no, és que per simular això va perfecte al campus de la universitat.
D'anar a Bellaterra.
Una que està a Catalunya, Barcelona, saps? És a dir,
també era un molt bon lloc on gravar a l'estiu, al juliol, perquè la vila bàsicament té activitat del setembre al juny. De fet, els contractes te'ls fan de 10 mesos, perquè és el que dura el curs universitari.
Clar,
per tant, al juliol
estava
no hi havia
desert,
ningú.
Clar.
Sí, devia anar perfecte, i segons el 324, en aquest cas l'equip de la cantant va pagar les tarifes del rodatge a la UAP, que és com s'ha de fer quan hi ha una gravació. Ho dic perquè a l'estiu ja va tenir una altra polèmica, Katy Perry, amb un videoclip, el de la cançó Lifetimes, que el va fer a Formentera, al Parc Natural Ses Salines, i va accedir a una zona on hi ha pals i cordes i, per tant, no hi hauria d'entrar-hi perquè està prohibit. I ara l'investiguen i fins i tot pot rebre una multa. Tot
pobre
i
que Katy, quant de lío. Sí. En aquest videoclip nou que ha publicat, és que és un videoclip molt sexual i jo no puc parar de pensar que la Katy Perry va començar fent pop cristià.
Sí, és veritat.
Sí, Roger, sí.
No.
Fent pop cristià, i ara la tenim així.
I ara, no, i ara fa el que pot. Una
sí,
mica.
I mira, jo què sé, és dura la trentena, també.
Divendres es va saber que s'han cancel·lat els dos concerts que l'Aitana havia de fer aquest mes de desembre al Santiago Bernabéu, i qui ho va anunciar va ser el mateix Real Madrid, que va deixar clar que fins al març de l'any que ve, en principi, no es podran fer concerts al seu estadi, tot plegat per les queixes per soroll dels veïns, que han aconseguit obligar el club, com a mínim, a intentar muntar uns panells acústics perquè no els molesti. Una estona després de la notícia, quan publica tots els diaris, l'Aitana es va veure obligada a fer un videocomunicat a Instagram.
Por motivos ajenos a mi equipo y a mí misma, me da mucha tristeza deciros que todos los conciertos del Bernabéu se tienen que cancelar o posponer estos meses. Yo ya puedo veniros con una solución, que es que el 27 y el 28 de junio ya me han confirmado que tenemos esas nuevas fechas, 27 y 28 de junio. Quien quiera, obviamente, mantener su entrada va a seguir siendo su entrada. Quien quiera la devolución de las entradas, yo voy a dejar toda
és un
la
vídeo llarguíssim, gairebé de 3 minuts, que no sé què us sembla, però que a mi em dóna la sensació que va repetint tota l'estona el mateix i que és un vídeo molt fred.
És un vídeo on...
Fred? Bueno, el trobeu?
No, el trobo com si estigués fent veure que és un personatge d'una sèrie de Disney. La veig falsa.
Bueno, no te la creus, no te la creus, no? És com...
Que estic segura que li sap molt de greu,
eh? Jo sí que la veig un punt afectada. Per això li ha trastocat els plans.
Sí.
Aquesta tia tenia pensat acabar la gira en una data i al final no podrà ser així. De manera que tot s'endarrereix. La seva nova etapa musical també s'endarrereix i això trastoca els plans.
No, i jo estic segura, que està molt afectada. El que passa és que aquest vídeo la veig com artificial.
Bueno, el va haver de fer de pressa i corrents.
Jo crec que rep la trucada de dir, tia, fes un vídeo, hi ha un comunicat, i que ella no sap exactament què és el que ha de dir, perquè va donant voltes sobre el mateix.
Però el més més important és que proposa una solució al problema.
Totalment.
Vull dir que és una noia resolutiva. Bueno, ella i el seu equip, està clar.
Però ara s'ha sabut que ho van saber el mateix divendres al matí, la promotora d'Aitana, i de fet jo crec que ella no s'esperava que hagués de reaccionar tan ràpid, però a la tarda ja es va filtrar als mitjans i fins i tot hi ha qui posa en dubte que al juny el Bernabéu estigui a punt per fer els concerts.
És que el tema està judicialitzat,
sí.
No? I, bueno, el Real Madrid és molt optimista dient que pel juny podran fer concerts ja, però és probable que encara no es puguin fer concerts, depèn de com vagi la justícia i de què diguin.
I les obres, i si realment s'aconsegueix aïllar, perquè és això que els veïns del Bernabéu doncs, poden sentir perfectament si volguessin el concert d'Aitana des del balcó o des de dins de casa.
Per tant, si no hi ha res de nou, 27 i 28 de juny seran les dates d'aquest concert d'Aitana, i qui ho demani diu que se li tornaran els diners. Aquí hi ha el tema de la gent que s'ha comprat vols d'avió, hotels...
Que aquí els hi torna tot això.
Clar, si no tens una assegurança, en principi...
Ho perds. O aprofites i fas un cap de setmana a Madrid, però ja em diràs.
Això sí, i llavors potser hi has de tornar al juny, si encara tens l'entrada.
O no pots, perquè no tens tant pressupost.
Correcte. En fer males notícies per la catalana, que fa 15 dies publicava, us recordeu, aquell Instagram de l'estiu de la meva vida, amb totes les fotos de l'estiu.
Pobre.
Va, com va. I de l'Aitana a la Julieta. Que, com ja vam anunciar en el seu moment, ha de ser la talonera de l'Aitana als concerts de Madrid, i per tant entenc que també ha quedat afectada per la cancel·lació. Seria molt estrany que sortís ella sola a cantar amb el Bernabéu tancat. Ha dit alguna cosa, ella, Juli?
Doncs sí, no, perquè diumenge ens va despertar amb una publicació seva on avisava que a les 7 del vespre ens explicaria una notícia molt important. Avui a les 7, notícia molt important, cor. Em moro d'il·lusió.
Clar, quan van veure
això... I un comptador enrere. Jo dic, la Julieta és a punt de parlar, l'Aitana ja ha confirmat quines són les noves dades del Bernabéu i tot indica que ella ara dirà aquest vespre, aprofitant que és diumenge i hi ha molta gent a les xarxes socials, que serà la talonera.
Doncs jo m'esperava això. Jo m'esperava la Colabo.
També, també. Jo crec que era una d'aquestes dues, no?
Per compensar la mala notícia que posposen el tema del Bernabéu, confirmem que tenim una col·laboració juntes.
Doncs, Marta, ni una cosa ni l'altra. La gran notícia va ser que farà un final de gira amb dos concerts, el primer a Barcelona al desembre i el segon a Madrid al mes de gener. Bueno, ei, fa il·lusió. Jo me l'alegro per ella, perquè,
il·lusió,
a més,
ens fa de veritat, eh? Però almenys del que ens esperàvem, teníem les expectatives potser massa altes.
Sí, potser sí, potser sí. Més enllà d'això, el que sí que és cert és que la Julieta cada dia més està anant a Madrid. Aquesta noia està començant a gastar molt a Mave. Molta hora invertida en viatge de tren amunt i avall. I, de fet, va ser una de les convidades dijous a la Vogue Fashion Night Out, on va fer un miniconcert, va cantar una mica, etc. I allà, una reportera dels 40 es va dedicar a fer una pregunta als convidats, que per mi, per cert, excel·lent pregunta, n'ha sortit molt bon contingut, que és si et conviden al mateix dia a l'Hormiguero i a la Revuelta, a on aniries? Els primers a respondre van ser Nil Moliner, Lola Índigo o la Chanel.
Realmente es la típica pregunta de ¿quién quieres más, a Pablo o la mama, no? Bueno, Hormiguero, la resistencia ya ha ido, así que Hormiguero.
No podría elegir. Imagínate ser tan tonta de cerrarte una de esas puertas. Eso nadie te lo va a contestar.
¡Qué mala!
Yo iría con el Hormiguero, más que nada porque a Pablo le tengo un cariño especial. Ya más bronca, no te metiste conmigo. Aunque ya me pediste perdón y te pusiste de rodillas y todo, pero una tiene de memoria. Nada, mentira, mentira, esto ponlo, que es broma.
I a la Julieta, Marta, ja et veig, ja et digues.
No, és que...
T'ha sorprès,
ja que,
no?
Home, a mi m'ha sorprès, Moliner, eh? Dit, això és com triar entre papa i mama, perdona'm una cosa.
Entre el papa i la mama.
Escolta, estem en aquests nivells, ens estimem tant aquesta gent.
Jo perquè no vull gastar més veu, perquè ja vaig... Ja em noto cascada.
Ja, no, jo no noto la veu,
em noto cascada,
no,
crec que cascada.
Hauries de prendre't pròpolis. Home, va cridar divendres, tu no la vas veure.
Hòstia, aquí, clar, aquí sí. Bueno, sí,
més que hauria
aquí
de cridar tant, tal com estan les coses, perquè cau nano com el Nil Moliner del Baix Llobregat, que fins fa dos dies era...
I que ningú reivindiqui
estava
la tele.
Estava allà fent de monitor del cau.
I la tele catalana, nois.
Em digui que el Pablo Motos és el seu... és papà o mamà. Mira.
Però perquè té encara molt poder, l'Hormiguero. O sigui, hem d'entendre, na Joan Imri estava atat allà perquè va decidir
això,
que no hi volia anar.
Que hi ha gent que posa per davant l'interès professional a les seves ideologies, segurament.
Escolteu-me una cosa, no perquè sigui important, l'Hormiguero li has de dir papa, m'entens o no?
Clar,
això ja sobrepassa els límits de l'afectuositat que no entenc.
Jo crec que potser la metàfora no li acaba de sortir bé amb en Nil.
La Lola Índigo, per exemple, per mi té una resposta més bona i molt més honesta en el sentit de dir no em vull tancar cap porta. I ho puc entendre, en plan, doncs, t'importa molt la teva carrera i evidentment no vols tancar-te la porta d'anar a un dels programes amb més audiència d'Espanya. Vale. Però entre el papa i la mama...
Fora de lloc per mi. Per
bueno,
mi,
quan el veiem ja li demanarem explicacions al Nil.
Val.
Atenció, escolta'm, perquè clar, a la Julieta també li van fer aquesta pregunta.
Teniu molt clar què dirà? Ara ho descobrirem, eh? Però
jo
si...
espero que la Julieta no ens decebi. Això és el que jo espero
d'ella. I què significaria per tu, clar, que no et decebés? Que digués, no, jo el col·lapse de Ricard Ostrell.
Sí. Que triï TV3 o Catalunya Ràdio, però clar, estem parlant de televisions.
Clar, i la...
3K, que triï 3K.
La pregunta és tancada, eh? Et diuen El Hormiguero o La Revuelta.
És veritat que no hi ha tres opcions.
Aquí dius Ricard Ostrell i... Bueno, clar, no
tu,
està
responent. Tu, Pau, optaries per la teva carrera i La Moneda, no?
No, jo em posicionaria, però és veritat que no et donen almenys això, poder escollir cap a Catalunya. I entenc que no se't plantegi aquesta possibilitat en aquest moment.
Que la tele és moltes altres coses.
Nois, però esteu fugint d'estudi.
Tu què diries?
Jo diria Broncano. Ja està.
Clar que sí, que t'enganxa molt amb Broncano.
A mi,
jo... diria, em quedo a casa.
Clar, però entenc que hi ha molta gent que...
Jo diria
en
Broncano,
té un 50% dels seus seguidors i en Pablo Motos el 50%, i renunciar a un dels dos... És com renunciar a una part, a la meitat del teu
realment,
negoci.
Realment, Marta, el motiu... Pel... És a dir, tu i jo diríem 3CAT. Val, per què? Perquè no som allà, m'entens què et vull dir? Vull dir que si estàs allà a la Fashion Week de Madrid,
sí,
en
sí,
aquest esdeveniment, i et deixes entrevistar per los 40, etc, ja tot marca una dinàmica on tu i jo, evidentment, no hi som.
És
i
una altra
no
marca.
Clar, és marca espanyol.
Per mi és un marc mental diferent.
Espanyol.
No
passa
res. Sí, no? I què va dir la Julieta?
Què va respondre?
Ara, ja.
Miss Julieta Gracián.
¿Puedo no contestar esto? Perdón, si no quiero como... Vale, lo siento, ¿eh? No sé.
Poques paraules, però...
Molt
però
clara.
Paraules, al final, eh?
No, molt clara.
Ella va votar en blanc.
Ella va dir...
Ella a favor de la democràcia, però
dit,
votant en blanc.
Jo no sé si és un vot nul, fins i tot, eh? Ella ha dit, no vull contestar.
No ho sé, però aquesta frase s'ha dit molt. Si no et posiciones, t'estàs posicionant també. Això vol dir... És una mica el que diu la Lola Índigo, però sense atrevir-se a dir-ho que és.
Interpreto que
no
li
vull tancar cap porta i vull poder anar a tot arreu, però i jo potser diria una cosa, no? I no m'atreveixo a dir-la perquè no vull tancar-me cap porta,
però,
perquè
clar,
si un dia
sóc
la Rosalia, no vull que el Pablo Motos no em deixi de convidar.
Escolta'm, jo ho he interpretat com que no li agrada cap dels dos programes.
Jo al revés, jo crec que, és a dir, més enllà de la seva opinió personal, no es vol mullar per si algun dia l'han de convidar, perquè no es vol tancar cap porta.
Tu, Pau, estàs amb la Marta?
Jo estic amb la Juliana perquè, a més, és algú que té una trajectòria en ascens claríssim i les discogràfiques no volen estar vetats, almenys amb els seus artistes.
Però al mateix temps no es vol mullar. Tampoc no vol dir sí, m'encanta L'Hormiguero, perquè sap que això també li pot portar problemes.
Creieu que veurem la Julieta asseguda en un d'aquests dos platós?
Mira, et dic una cosa, tant de bo, no?
Sí.
Perquè voldrà dir que la carrera li va molt
totalment
bé. I ara també començarem a veure amb aquests dos programes que potser si vas a un, els altres no et volen, eh? Crec,
això,
intuïció.
Jo no ho tinc clar, això.
Intuïció, o que deixaran passar molt temps.
Mira...
No ho sé.
Jo des que vaig dir que aquest setembre la Julieta tindria 500.000 de seguidors a Instagram i encara té 60.000, no m'atreveixo a fer més pronòstics sobre la seva carrera.
Deixa'm fer una porra.
Va.
Al llarg d'aquesta temporada, David Broncano anirà de convidat a L'Hormiguero.
Què dius?
No.
Uau.
La Marta està perdent el cap.
Uau.
No li tingueu en compte. Jo, el que sí
jo
que crec
que ho faran per fer veure que no els importa aquesta rivalitat.
Però com ho fa?
I que són amics, perquè el Broncano grava.
Ah, és veritat.
Sí, però a veure, Marta, no deixarà matent el seu programa mentre ell se'n va asseure en el plató de L'Hormiguero.
Jo crec que sí.
La Marta s'ha perdent el cap, família, no li tingueu en compte.
Per demostrar que la tele és viva, no?
La tele no és viva,
la
gràcies
és viva.
A Déu.
Aquí deixo la meva aposta.
La Julieta jo crec que pot ser que aquesta temporada vagi a La Revuelta. Això no em semblaria tan boig.
D'altra banda, ens consta que tenim la Laura Escanés molt emprenyada, tot plegat arran d'unes declaracions del seu ex, l'Álvaro de Luna, que fa uns dies explicava als micròfons d'Europa Press que la Laura l'havia anat a veure a un concert a Galícia.
¿Es que Laura Escanés fa un concierto tuyo?
Bueno, algo se sabe, claro, se sabe. Bueno, pues ole, me alegro que haya estado y espero que la haya disfrutado, que la haya pasado bien.
¿Es libre como el viento?
Yo como el viento, perdigón.
¿Estaría enamorarte? Bueno, es...
Sí, pero trabajando no es tan divertido. Bueno, es divertido, pero no en ese sentido. En ese sentido no da para tanto. Ya habrá tiempo, sí, somos muy jóvenes.
Aquestes van ser les seves declaracions. I la Laura...
Tenim sort, de veritat.
Et consta que està...
Tenim sort que avui no tinc ganes de gastar veu. De
veritat, no
tenim
pots,
sort, perquè les ganes que tinc d'insultar l'Álvaro de Luna són infinites. Bàsicament perquè no és veritat que la Laura anés al concert de l'Álvaro. L'Álvaro ho sap, que això no és cert, i fa aquest somriure fastigós durant tot el vídeo i aquest to de algo me han dicho. Saps que no hi ha anat. Per què ho segueixes alimentant? Doncs t'ho dic jo, perquè és un ullet de rata i s'ha estat aprofitant de la Laura des del dia 1. Orientació sexual, trepa.
s'està posicionant com el pitjor exnòvio de la Laura Escanes. I això que la competició és molt
difícil. És Risto Mejide, que és una persona que aquest cap de setmana ha penjat un Instastory amb una, d'una, d'un missatge que havia rebut d'una fan que li deia que somiava en tocar-lo. I tot i així, Álvaro de Luna és pitjor. És lo pitjor, és que és lo pitjor. És fastigós. Gràcies a Déu, la Laura, però ja no té por de callar, eh? Que jo entenc que costa molt de trobar l'equilibri entre el que dius, perquè tampoc li vols donar més importància, perquè és que és un tio lamentable, que saps que cada vegada que parles sobre ell li dones més
pes. Però ella necessita contestar. Ja ho sabeu, que el tema no d'arrossegar-se la llengua...
Sí. No. I no m'estranya. Fa bé. Mira, ho ha fet aquest mateix cap de setmana durant els Foe Fest a Madrid. Són declaracions, evidentment, a Europa Press i a la revista Hola.
No he ido a ningún concierto. O sea, estuve en el festival escuchando La Oreja de Van Gogh y cuando acabó La Oreja de Van Gogh me fui. De hecho, es que subí, que estaba cenando y todo. Entonces, yo no sé de dónde ha salido. Bueno, sí, me lo puedo imaginar. Pero es que no.
Y él decía que se alegraba, que sí.
Pues que incluso me encontré a su cuñada, le dije, no, yo ahora me voy, que tenemos una cena, tal. O sea, quiero decir, él sabía perfectamente que no estaba.
¿Y por qué ha dicho?
Pues no sé, eso me pregunto yo. Ganitas, no sé.
¿Te ha sorprendido?
No me sorprende ya, la verdad. No, total. Pide una cosa y hace otra, o sea que...
¿No están mal las cosas con él?
No, bueno, no están, o sea, me da igual, la verdad.
Es indiferente.
No es que me sea indiferente, es que se me hace como muy pesado ya.
Bueno, està fins al monyo.
M'encanta aquesta Laura. Completament deixar d'anar.
Em cau també.
Farta de tot.
Creus que s'ho va pensar gaire, si ho havia de dir en veu alta, tot això que pensava?
Crec que ella és molt impulsiva. I, de fet, en el propi vídeo de Vanitatis, on l'Àlvaro explicava que sí, que sabia que la Laura hi havia anat, ella comentava dient, però si no hi vaig anar, públicament ja. Vull dir que s'està traient ja aquest pes de sobre de callar.
Juliana Canet. Tu i la Laura sou amigues. Heu comentat aquest tema per WhatsApp?
Sí, clar. Home, jo li vaig passar el vídeo i li vaig dir, Laura, ho he de comentar.
I què et va dir ella? Es pot saber?
Tal qual el que diuen al tall d'Europa Press. Tal qual. De veritat.
Vale, val.
Farem 3 minuts de pausa i a la tornada un dels grans moments que ens ha deixat aquest cap de setmana.
María, perdona, muy rápido, que hemos venido solo para verte desde Barcelona.
Ya he visto, pues ya he visto.
Solo para verte. ¿Qué críticas?
Sí, la crònica sencera del Suave Fest, el festival de María Pombo i la conversa completa que van tenir ella i la Juliana. Ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Tres quarts d'una del migdia, aquest dissabte es va celebrar la 6a edició del Suave Fest, el festival que organitza la influencer María Pombo a Madrid. I la Juliana i en Marc Andreu, doncs, sí, van ser. Com va anar?
Mira, molt bé. Va anar molt bé, va ser una mica avorrit, ja ho comentaré. Però d'entrada va anar bé. Et diré que el primer que em va sorprendre és que tu arribaves a prop del recinte que estava a Boadilla, que és un poble de molta pasta al costat de Madrid, i ja hi havia tot de cartells dient, ens sap greu si us molestem, veïns, però és que no ho hem pogut fer al Palau. On no haguéssim molestat tant, perquè va haver una polèmica molt grossa sobre si es feia al recinte ferial o es feia en un palau protegit on no van poder-ho fer.
Una mica de ganivet aquí.
Una mica de punyal ja des de bon principi. El moviment començava a les 7 de la tarda amb un punxadiscos que anava posant cançons bastant bones. Un dels caps de cartell va ser el Juan Magán, que ara sentim.
El vau veure o què?
No el vam veure i, per desgràcia, no va passar per la catifa vermella. Jo moria per veure'l i que passés i poder xerrar amb ell, però no.
Llàstima.
També hi van tocar altres grups com Pol 3.14, que és l'autor de la cançó com més de nou i més icònica de la Maria i en Pablo. A mi me gustaría que vivamos para siempre y que seamos jóvenes eternamente. ¿Qué harías? Moment humil, família. Aquesta cançó m'emociona.
Sí o no?
A mi no m'agrada gaire.
A mi sempre em sorprendrà, Juliana.
Sí. M'emociona de veritat. I a més, en aquest moment, la Maria i el Pablo van sortir a l'escenari, ens van regalar un dels moments més romàntics del festival mentre el Pol tocava aquesta cançó. Jóvenes eternamente, ojalá vivir para siempre. Són els meus tòpics, si penses.
Però què feien? Una festa d'aniversari?
Per què?
Van confondre el festival amb una festa d'aniversari, posant les seves cançons i tot això.
Bueno, al final, si és un festival centrat en la Maria Pombo, potser esperes aquestes picades d'ullet de la seva vida.
Ves al Cher Festival, si vols anar a un festival normal. Aquí hi vas perquè saps que la Maria Pombo sortirà quan canten la seva cançó preferida. També va tocar en Chimbala, que potser pel nom no ho sona, però és l'autor de moltes cançons virals de TikTok. Un hombre empieza con la letra P. Con la letra P. Y no te llamas Pamela. Tú te llamas puta porque se lo da cualquiera.
La cara de la Marta.
Fa poc per la Maria, què vols que et digui?
Confirmo una cosa, soc mare, perquè jo no m'he assabentat de res d'aquestes cançons.
No ho sé, però de veritat que trobo...
Què vol dir? Que tienes nombre de pec... Què ha dit?
I no te llames Pamela, tu te llames puta perquè se lo das a qualquera. I la Pomba va dir, saps què? Vine al festival.
Feminisme.
Vine i m'ho dius a la cara,
fa
no?
Fa molt poc per ella. Ella que és així com... Que diu... Si ha de dir mierda, ja diu... Ai, diré una palabrota.
Perquè li deu agradar la melodia.
Mira,
a
vegades, sí,
quan t'agrada molt la melodia, no sents
la
lletra.
No serà una qüestió d'idioma, no?
Doncs allà hi havia el Ximbala, cantant terriblement malament, fent un ridícul espantós. Algunes persones haurien de tenir realment més síndrome de l'impostor, i ell n'és una, va ser horrible. I un dels atractius del festival també era l'artista sorpresa.
Ara.
Ningú sabia qui era. Jo pensava, clar, no serà més gros que Juan Magán, que és el cap de cartell, però si està molt per sota, tampoc poses artista sorpresa i portes el teu cosí, que és pianista, no? Mm. Doncs atenció, perquè l'artista sorpresa va ser ni més ni menys que...
Perdí la fama en un cabaret, se han olvidado a que huele la luna.
Taburete, que això ja fa molt més per la família Pombo, la veritat. Estic segura que almenys el Pepino devia provar molt més, que no pas el ximbal aquest. Molt més perfil família Pombo i de tota la gent que hi havia al públic, eh? Que era a la típiques noies de pitillo blanc. Converse altes, nois de camisa de lli. M'entens el perfil que t'estic dibuixant?
No.
De veritat que no l'entens?
Desenvolupar una mica més aquest tipus de perfil.
Marta, però necessites més desenvolupament.
A veure,
perdona,
escriu,
jo tinc pantalons pitillo blanc i molt orgullós els porto.
No, jo no t'he vist mai amb uns pantalons pitillo blanc.
Segueix, què més tenen aquesta gent?
Si bandereta Marta... d'Espanya al canell.
Ah, val, no,
gent
ja.
Que sembla que de veritat estigui prohibit passar-s'ho bé, però completament prohibit.
És a dir,
gent que
ara és molt,
gent que penjaria un TikTok dient estoy muy loca i l'únic que estaria fent seria com, per exemple, demanar-se una cervesa.
Val. Una cosa, això del grup sorpresa que sigui Taburete, exactament a qui sorprèn?
A ningú.
A nosaltres, potser,
a nosaltres,
com a molt.
Bueno, no, ni tan sols.
No, ni a nosaltres. Val.
La majoria de gent ha dit que també es va prendre bastant seriosament el dress code del festival, que era temàtica circ.
És que també...
Horrorós.
Que també
era molt
això,
difícil de gestionar. No és broma que la millor persona que ho va fer soc jo, que vaig anar amb una samarreta del Circ Cric.
Molt ben fet.
També et diré que hi havia molts catalans, perquè em van parar ben bé unes 5 o 6 persones per saludar-me. Ara, eren catalans també de pitillo blanc. També existeixen aquestes noies catalanes de pitillo blanc i Converse alta.
Sí. I fans del programa, també, eh?
Efectivament, imagina't. Es pot tenir tot en aquest món. També hi havia diferents paradetes de menjar, com la Martinuca, que és la marca de truites de la qual és sòcia la Maria Pombo. També hi havia una paradeta de vapers, que polèmic.
A mi em grinyola.
Paradeta de maquillatge, o de la Casa de les Carcasses, que és la marca de funda de mòbil, que era el principal patrocinador, Marta. I no és broma. Ei, mira, és igual. Un tema important, però... El que és segur és que no hi havia un sold out. El mateix dissabte es van dir que havien fet sold out, la Maria ho va publicar, no? Que havien venut totes les entrades del festival. Això sí, després de molts dies, fins l'últim moment, de la Maria Pombo anar penjant Insta Stories, veniu als UFs, no us perdeu, compreu l'entrada...
Se li veia tant el llautó. No, estic pensant en el meu modelet pel Suave Fest. Que la gent comprés.
Pensant en vendre entrades.
Home, i el mateix dissabte em penges un Insta Story de sold out. Mira, havent estat allà, puc confirmar que és impossible que realment venguessin totes les entrades. Es veia molt, però molt buit.
Es passava bé, no?
Es podia caminar perfectament. Hi ha dies que és més polèmic caminar per Passeig de Gràcia.
Època Covid, per tant, eh?
Època Covid.
Distància.
I tots sabem que això no passa si en un festival s'han exhaurit totes les entrades. Per tant, ja d'entrada, jo crec que vam mentir, però bé.
Bé, parlem dels convidats famosos, perquè suposo que hi havia molt convidat i algun VIP.
Doncs sí, just darrere de l'escenari hi havia la catifa vermella, que en aquest cas era rosa, per on passaven els convidats estrella. El fet de col·locar la catifa darrere de l'escenari també va ser un error, no va ser el millor moviment, perquè ja veureu que se sentia un enrenou.
Sí,
un enrenou impressionant. Alguns dels convidats més famosos van ser la Laura Escanis, que ja l'hem sentida, la Gemma Pinto, que podrem sentir demà, o la Chenoa. El Marc Márquez també va anar-hi, però no va passar per la catifa, que em va sorprendre, però ell ja sempre intenta fer aquest perfil així més baix. Hi havia també la influencer valenciana Violeta Magrinyan, els Paramo, la Maria Fruvies, tota aquesta colla, no?
Xupipandi.
Tota la xupipandi de la Pombo. I també perfils de xarxes relacionats amb la tele més tradicional, com pot ser l'Anita Matamoros, que és la filla del Kiko Matamoros, i la Macoque. Tot això ja està sent molt castís, però bé, i l'Anna Padilla, que és la filla de la Paz Padilla. En general, menys gent de la que esperàvem, també en el cas dels famosos, em va sorprendre, no hi havia gaire gent. Crec que Bé, també va ser perquè hi havia diferents esdeveniments aquell dia, com el Coca-Cola Music Experience
llavors,
o la Fashion Week de Madrid, que va coincidir que era un dia que hi havia moltes coses. Va ser un esdeveniment també marcat, com passa molt últimament, per qui no va venir, com per exemple Lola Lolita, que es va excusar a l'últim moment en un Instastory dient t'estimo molt, Maria Pombo, que vagi molt bé, i va explicar que no podia venir perquè estava tenint un moment molt trist, etc. O la Victòria de Maritxalar. Totes dues eren convidades i van ser baixes a l'últim moment. La que ja havia dit que no vindria és la Dulceida, polèmica ja eterna amb les Pombos, i la Maria Pombo responia així a Europa Press quan li preguntaven pel tema.
¿Cómo has llevado es que enfrentarte con Dulceida?
Pues la verdad que no me ha gustado, de hecho lo hemos hablado nosotras, en plan, oye, tú estás bien, ¿no? Sí, yo estoy bien, ¿no? Sí, genial, pues fenomenal, o sea, entiendo que la gente hable y no es algo que me moleste la realidad, porque como no es verdad y no lo estamos sufriendo por detrás, no lo estoy viendo tan horrible. Yo hablo con ella habla conmigo, está invitadísima a Suave Fest, no ha podido venir por razones obvias y lo entiendo perfectamente. O sea, que es que ningún tipo de mal rollo, de verdad.
S'ho han après molt bé, trobo jo. Se saben molt el discurs, totes dues.
Es raro que yo no vaya a los ídolos, es raro que ella no esté aquí. O sea, obviamente, da que hablar, pero también cada una tenemos nuestras razones, ella su razón de peso que está clara, y yo también tengo las mías y ella las sabe, entonces no creo que es que no hay ningún tipo de mal rollo.
Pot ser que es caiguin molt bé, en realitat. Però que
no els interessa.
O que les dues estiguin competint per ser la reina de les influències i llavors hagin de generar com aquesta suposada mala amistat.
Però
no
hi ha
sé.
Dubte ara mateix de qui és la reina? Ara mateix hi ha dubte?
És que una va ser la pionera i l'altra és l'actual reina.
I no pots estar sempre a dalt de tot de...
O potser els interessa alimentar aquesta espècie de mala maror i després anar-ho desmentint, però després tornar a fer-li un lleig a l'altra, no ho sé.
O el que vam comentar des del principi, que genuïnament potser no són tan amigues com perquè sigui un lleig abismal que una falli o l'altra falli i s'entén que hi ha altres prioritats.
Però aquestes noies fan moltes coses per les aparences, constantment moltes. Estan aparentant, llavors...
De fet, hi havia molta gent que va passar per la catifa que ens va confessar que després ni es quedava a la festa. Que això també es fa molt. L'Anna Padilla va passar per allà i
a
ja em deia...
No,
jo vinc
fora.
A fer-me la foto i després me'n vaig a les festes del meu barri. Dic que cadascú...
Bueno.
Sí. Com la Hannah Montana, li vaig dir. Bé, nosaltres no li vam preguntar pel tema de la Dulce i de la Maria, perquè érem els últims de tota la catifa i ja tothom li havia preguntat. Una catifa on, per cert, també hi havia pocs mitjans, jo vaig trobar. No estava allò petat, que a mi em sembla que té prou interès, però no estava petat.
Hi havia Europa Press, que sí que van preguntar, diu, i ser mare, ho hem vist.
Hi havia Hola, hi havia Glamour, hi havia Telecinco, hi havia La Roca, el programa de la Núria. No et pensis, deixa de comptar, Eren pocs, jo era una catifa vermella petita, jo si fos la Maria Pombo em preocuparia, personalment.
Per ella millor, si no li agrada parlar amb els periodistes.
Ja, però tu vols
però
que el teu esdeveniment estigui molt, molt cobert.
No?
Bueno, una altra baixa per motius evidents va ser la germana mitjana de les Pombo, la Marta, que acaba de ser mare de dues criatures. Perdoneu que m'he distret. La que sí que va venir, Lucía Pombo, la germana gran, amb qui vam poder parlar.
Molt bé.
Per una banda, com a germana gran, es posa nerviosa en esdeveniments com el Suave Fest per la seva germana Maria?
Va a ir todo fenomenal, yo sé que lo va a hacer estupendamente y que va a salir todo bien. Lo que sí que me preocupa es que María hay veces que se pone nerviosa al hablar. Entonces, pues bueno, eso irá mejorando con el tiempo y hoy lo va a hacer genial.
Lo hace muy bien últimamente en las entrevistas y todo, yo la veo más segura,
más tranquila, ¿no? Más serena, más acostumbrada ya.
També vaig preguntar-li per quines paraules en català coneixia.
Ah, molt bé.
No puc més. No puc més.
No puc més.
No puedo más. Merci, ¿no? Para todo.
Merci, merci. Siempre funciona también.
Fins aquí la nostra xerrera. Sí. Aquí em va tocar el braç,
Sou millors amigues, oi?
Bueno, jo em sento Inés Hernán fent-me amiga de la Cifuentes. De veritat, em sento exactament així. Llàstima que crec que fent un cafè i parlant més a fons potser sí que hi hauria més conflictes i, a més, jo vaig molt apretada amb el tema del castellà. M'ho vaig notar molt aquest dissabte, que em va costar molt. Anem, però, a l'important.
Ara.
Maria Pombo. Primer va passar el seu marit, Pablo Castellano, que no va atendre tots els mitjans. De fet, només va atendre els del propi festival i els de les marques patrocinadores de l'esdeveniment. Un cop ja va passar per la catifa i allà el vaig veure que estava molt nerviós, com parlant amb els organitzadors, com molt emprenyat, com gesticulant molt, no? I nosaltres ja anàvem veient que la Maria Pombo s'estava moltes hores parlant amb els altres mitjans, de veritat que va estar molta estona parlant amb els altres mitjans. Nosaltres, que hi havíem anat només per parlar amb ella, perquè us recordo que fa 2 anys que fem reportatges i mai hem pogut parlar amb la Maria Pombo perquè sempre s'escaqueja, jo no veient com ella respon, ara Europa Press, ara Telecinco, el Pablo darrere de la catifa, anar-se queixant, anar reclamant, jo ja anava veient que se'ns complicaria la missió de parlar amb la Maria, al meu cap de persona malalta i narcisista vaig pensar que el Pablo ens coneixia i que volia evitar que la Maria l'entrevistéssim. Però al final, família, ho vaig aconseguir, perquè és que hagués estat un final tràgic. I vaig poder entrevistar la Maria Pombo.
Molt bé. podem posar el tall de la Maria Pombo?
Maria, perdona, muy rápido, que hemos venido solo para verte desde Barcelona.
Ya he visto, ya he visto.
Solo para verte.
¿Qué críticas?
¿Qué críticas?
Sí, sí, entiendo hasta en catalán, chavales.
¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué piensas? Puedes defenderte ahora.
No, no, porque tenía que volver a verlo para defenderme.
Escolta'm, això serà molt dur, el que et diré ara, però hem d'anar a publicitat.
És broma.
I demà, la segona part.
Però si aquest tall l'hem sentit 5 vegades en tot el programa, ara ve lo bo.
És que ho hem gestionat malament.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos, a Catalunya Ràdio.
Ara estàvem tenint una discussió perquè no pot ser que estiguem tot el programa dient la conversa sencera i que ara no tinguem temps.
És que cada dia ens hem de patar temes,
no,
de veritat.
Una cosa, no només és conversa. Ja, puc dir-ho, abraçada, sí, entre Maria Pombo i Juliana, sí, Canet.
Ja saco d'abraçada, sóc una falsa fastigosa.
No et diguis això, no és veritat. Demà tots els detalls, tots, que ja n'hem donat uns quants.
No,
demà la segona
demà,
part.
Demà, sí,
de debò.
Una tàctica per tenir la gent aquí enganxada,
sí,
sempre.
Sí, clar que sí.
Fins demà, va, cuideu-vos, bon dilluns.